Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Com ja és habitual des de fa 10 anys, l'últim cap de setmana d'octubre, aquest any per tant els dies 26 i 27, Barcelona i alguns municipis de l'àrea metropolitana i el Maresme viuen la gran festa ciutadana de l'arquitectura, el 48 Hores Open House.
En aquesta edició, més de 240 activitats gratuïtes relacionades amb l'arquitectura, sobretot visites a edificis i espais que normalment no estan oberts al públic, però també rutes urbanes, a peu o en bicicleta, experiències gastronòmiques, col·laboracions a la xarxa o esdeveniments que organitzen col·lectius diversos, com els alumnes de les escoles que hi participen, casals de jubilats o els mateixos arquitectes que s'ofereixen per col·laborar.
Hi ha un munt de propostes que us convidem a anar descobrint a la web 48hopenhousebarcelona.org, tot el referent a l'Open Green, l'Open Kitchen, l'Open Social i l'Open Infraestructures.
Hi ha també un tema que s'ha anat desenvolupant a les últimes edicions del festival, que és l'arquitectura de l'aigua, i nosaltres repassarem els espais que obre Aigües de Barcelona aquest any.
Aigües de Barcelona us ofereix aquest espai.
Amb Maria Salamero, que és la directora de Comunicació i Sostenibilitat d'Aigües de Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, la vostra intervenció o participació en el 48 Hores ja ve de molt lluny. En tot cas, el tema de l'arquitectura de l'aigua pròpiament s'ha introduït en els últims 2 anys, diguéssim, i bé, ens trobem amb un seguit d'edificis i de propostes d'Aigües de Barcelona molt interessant.
Doncs sí, com bé has dit, fa més de 2 anys que ja patrocinem el que és aquesta línia d'arquitectura de l'aigua dins de la 48 Hores Open House. Bàsicament ho hem dividit en 3 aspectes, les parts més de patrimoni històric i museístic, que estan basades doncs, a les instal·lacions de Cornellà. Després, tot el que és la part més tecnològica d'aquesta arquitectura, i en aquest sentit doncs, es poden visitar tant la planta de potabilització d'aigua com la depuradora, com les instal·lacions que tenim a la nostra seu, que és la seu que hi ha a Collblanc, i allà podeu trobar tant el centre de control, que és on es gestiona tota la xarxa de lo que és la gran metròpolis de Barcelona, 7x24x365 dies a l'any, perquè tots els ciutadans i ciutadanes doncs, tinguin accés a l'aigua amb la qualitat i quantitat necessària. I després, per un altre cantó, justament parlant de qualitat, hi ha els laboratoris d'Aigües de Barcelona, que són també un referent mundial. Penseu que l'aigua al final és com un aliment, segueix unes normatives, es diu ISO 22000, que és potser un tema molt tècnic, però que garanteix la màxima qualitat sanitària de l'aigua que tots els ciutadans i ciutadanes bevem. I finalment, vam afegir també fa 2 anys doncs, una experiència probablement una mica més divertida, no tan tècnica, no? Que és el Zone of Hope. El Zone of Hope es troba al carrer dels Arcs, al costat de la Catedral de Barcelona, i és una experiència virtual immersiva amb aspectes del canvi climàtic. El que volíem d'alguna manera és que les persones que anaven a veure aquesta exposició realment sortissin impactades i conscients de que o fem alguna cosa, tant individualment com col·lectivament, o el que ens espera doncs, en la nostra metròpolis i en general al planeta doncs, és una situació molt crítica. Com sabeu, s'ha declarat recentment no?, la situació d'emergència climàtica, i nosaltres, doncs, com a Aigües de Barcelona, preocupats doncs, per la sostenibilitat i pel medi ambient, volíem d'alguna manera doncs, traslladar doncs, tota aquesta inquietud a la ciutadania, i per això vam fer aquesta exposició. No? Hi ha una part, com deia, doncs, més immersiva de canvi climàtic. Aquí el que pot veure el ciutadà o la persona que ve, i no m'agradaria fer massa spoiler, penseu que queden 2 mesos d'exposició.
Ah, exacte, s'acaba a finals de novembre, no?
S'acaba a finals de novembre aquesta exposició.
I de fet sempre ha estat gratuïta, oi? La diferència és que ara es queden pocs dies i el 48 Hores Open House és una bona ocasió, no?
Això mateix, i el 48 Hores és una de les últimes oportunitats que té la ciutadania per anar-hi. Com ho has dit, és gratuïta per tots els clients d'Aigües de Barcelona, pels clients del grup Agbar en general i pels ciutadans. Els únics que paguen són doncs, els turistes, diguem-ho així, no? I el que estem fent, hem recollit justament d'aquesta gent que sí que està pagant més de 12.000 euros i llancem a totes les escoles que han vingut. Penseu que han vingut més de 40.000 persones i molts nanos de les escoles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els hi llancem un repte per poder trobar alguna solució en el seu àmbit escolar per poder d'alguna manera lluitar contra el canvi climàtic. Aquest repte es llença ara i d'aquí 2 mesos ens hem de presentar solucions i al guanyador li donarem aquests diners perquè ho implementi la seva escola.
Molt bé, mostra també, a part de difondre aquesta sensibilització, també de la sensibilització pròpia d'Aigües de Barcelona envers totes les millores tecnològiques que va incorporant el dia que suposadament ens trobem. El que ens mostra l'exposició, amb un metro d'aigua a la plaça d'Espanya, no?
Això mateix, al final, amb tecnologia tecnologia, amb coneixement i també amb les voluntats tant de l'administració com del sector privat, com de tots els ciutadans i ciutadanes, doncs es pot canviar el món i encara hi som a temps, no? Que és el que s'explica en aquesta exposició.
Aquest aquí el nom, de Zone of Hope, la zona d'esperança, no?
Això mateix, comencem amb una situació doncs molt dramàtica, però que està basada en perspectives reals que s'ha fet des del nostre centre tecnològic, perspectives que si no es fa res podrien donar-se, aquest metre d'aigua que dius a la plaça Espanya, però per un altre cantó hi ha una part d'esperança que és on s'apel·la doncs, a la responsabilitat de tots nosaltres per contribuir a aturar tot aquest tema.
Perfecte, Maria Salamero, doncs encantats de tenir-te als micròfons del Perspectiva de Catalunya Ràdio. Continuarem gaudint d'aquest 48 hores open house i particularment de tot aquest ventall d'ofertes que ens brinda Aigües de Barcelona.
Moltes gràcies.
I de tots aquests espais, n'hi ha dos d'especialment interessants, que a més són una novetat d'aquest any. Un és els soterranis del Museu de les Aigües de Cornellà i l'altre, la Torre de les Aigües del Tibidabo. Tots dos, tant a la torre com a l'edifici que allotja el museu, construccions d'estètica modernista, obra de l'arquitecte Josep Amargós i Samaranch. Visitem els dos espais en companyia de la directora del Museu de les Aigües, Sònia Hernández. Comencem per la Torre del Tibidabo.
Sònia Hernández, bon dia.
Bon dia. Quan tu mires el Tibidabo, veus l'església i al costat veus aquesta torre, que és el dipòsit més alt de Barcelona, actualment el dipòsit d'aigua més alt, i és el que dona la garantia de servei a les cotes més altes de la ciutat. És un petit dipòsit que està pràcticament a la part alta d'aquesta torre. És una torre construïda, un dipòsit construït l'any 1905, i com l'edifici de la central Cornellà, on està el Museu de les Aigües, un edifici que Aigües de Barcelona va encarregar a l'arquitecte Josep Amargós i Samaranch, i tots els edificis van ser Premi d'Arquitectura en el seu any de construcció, l'un aquest, el de la Torre del Tibidabo de l'Ajuntament de Barcelona i l'altre de l'Ajuntament de Cornellà.
Sí, i a més quan ets a dalt i la veus amb aquesta estètica modernista tan característica, etc., doncs no sembla que tingui una funcionalitat activa avui dia, i és tot el contrari, és que sense aquesta torre Barcelona no tindria aigua, tal com està plantejat avui dia.
Efectivament, no sembla que hagi d'estar en servei, perquè a més té una estètica doncs molt cuidada, és una torre modernista amb aquesta escala de cargol que puja per l'interior de tota la torre, amb aquest ascensor en forma de ronyó, que és un dels primers ascensors que hi va haver a Barcelona, i amb el seu dipòsit de ferro doncs amb reblonat, però com dius, és un dipòsit que està en servei, és un dipòsit que garanteix l'aigua a les cotes més altes de la ciutat. L'orografia de Barcelona és un dels reptes que planteja aquest territori per l'abastament, perquè passem d'estar a nivell del mar a estar a 500 metres d'alçada en un espai molt curt. Per tant, això requereix, és un dels elements que aquells que puguin visitar el Centre de Control Operatiu d'Aigües de Barcelona, per exemple, podran entendre molt bé, perquè des d'allà es té la visió conjunta amb el Video Wall i hi ha totes les persones que gestionen doncs això, com es distribueix l'aigua per pisos, i aquest és el dipòsit que garantiria justament que els que viuen més amunt puguin disposar d'aigua.
Bé, en altres ocasions, per temes de seguretat o dubtes de seguretat, perquè sembla que està resolt, no es veia molt clar que poguéssim utilitzar aquest ascensor i pujar fins a dalt de tot, però ara aquest any sembla que això està força resolt, no?
No, és un tema de que l'ascensor és molt petitó i llavors costava molt de gestionar tot el cúmul de visites. Llavors, com que aquest any farem visites més petites, més organitzades, un ascensor modernista amb una forma de ronyó,
doncs
és una meravella. Doncs sí, aquest any ens hem organitzat perquè puguem pujar fins dalt.
A més, el tòpic aquell que diuen sempre, no, és que des de Barcelona es veu Mallorca. Des d'aquí dalt sí que es veu Mallorca, oi?
Home,
encara que hi hagi calitja.
Si fes un bon dia es podria veure, des de l'ou, el que es veu, això segur, és Sant Cugat, és a dir, pot circumdar, però realment si fes un bon dia podries veure, és un mirador que està en el punt més alt
de
Collserola, i per tant doncs té una visió magnífica, efectivament.
Baixem tot seguit a cap a Cornellà de Llobregat per visitar els soterranis de la central de bombament d'aigua, que avui dia, tot i que encara està plenament activa i és una altra infraestructura sistèmica a l'àrea metropolitana de Barcelona, també allotja el Museu Agbar de les Aigües.
Estem ja baixant per les escales d'aquests soterranis. Aquest espai és un privilegi poder-lo visitar perquè està tancat tot l'any i, en canvi, el tindrem obert doncs, només per aquests dies del 48 Hores Open House, oi?
Doncs efectivament, i aquesta part no la tenim musealitzada, és una part que d'entrada no és accessible, però ens hem animat aquest any poder veure aquestes entranyes de la central Cornellà.
Bé, ara ens anem posant uns cascos. No és que tot aquest espai estigui molt deteriorat ni que sigui excessivament perillós, oi? Però sí que no el tenim adaptat per fer el trànsit de moltes persones i aquesta és una de les condicions, no? Que hauran de ser grups reduïts, oi? Els que entrin a visitar-lo.
Sí, és que, com tu dius, no és pas que sigui perillós ni molt menys, però és un espai que no està obert al públic i, per tant, que no està adaptat per la visita. No hi ha ascensors, no hi ha rampes, s'han de baixar unes escaletes i, per altra banda, doncs, hi ha llocs on el sostre és més baixet i, per tant, doncs, perquè no hi hagi un cop al cap o una topada, mirarem d'adaptar i de fer el màxim de còmode possible, però una de les condicions és que haurem d'entrar en grupets petits perquè ningú puguem això, tenir una topadeta o...
No, i a més és una de les diverses connotacions que té el 48 Hores Open House. Una d'aquestes diverses connotacions és aquest morbo pels espais soterranis. Recordo altres anys doncs, que es proposava una visita a les clavegueres de Sants i fins i tot relacionat amb l'aigua, fins i tot aquests últims anys que s'ha donat tanta importància a l'arquitectura de l'aigua, a la banda del Besòs, que també que es pot pujar fins a l'edifici de les aigües que ara estan desús a la zona de Trinitat Nova, oi?
Sí, és clar, aquestes connotacions que, de què parles fan que tingui un interès especial aquest programa perquè pots entrar a llocs, a indrets on habitualment no pots entrar i ja sabem que a vegades aquesta cosa una mica morbosa, com deies tu, d'entrar a indrets que a més de ser excepcionals, com pot ser doncs, un habitatge privat, una casa particular, doncs aquests espais així una mica misteriosos doncs, també sí, tenen... Sí. La seva gràcia i el seu interès, per què no? Clar que sí.
Bé, aquí el que estem veient ara mateix doncs, són tot d'entubacions i conduccions que suposen les canalitzacions del vapor de l'antic funcionament d'aquesta central, oi?
Una de les coses excepcionals que tenim aquí a la central Cornellà, en el museu, és la integritat de tot el sistema. És a dir, aquí pràcticament tenim tot el conjunt de maquinària complet. Naturalment que manquen alguns elements, però pots entendre tot el sistema perquè està conservat. En el soterrani, el que la gent podrà veure és el sota d'aquestes màquines de vapor que veiem a dalt, el sota de l'ascensor de la vagoneta que pujava el carbó cap a dalt, el sota de les calderes on es cremava el carbó i... també tot el pas de fums de la xemeneia per on el fum circulava i que anant bé doncs també podrem fer nosaltres tal com si fóssim el fum fins a la boca de la xemeneia.
Per sort, com que no hi ha carbó ni hi ha vapor, no quedarem ennegrits de sutge ni tampoc hi ha perill que no ens ofeguem. Tot plegat, però si el clima ho permet, oi? Perquè em comentaves que si plou força aquesta conducció del vapor cap a la xemeneia no serà possible, oi?
No, més que res que a vegades ens queda una mica enfangat. Penseu que estem a sota terra i llavors, home, és per un tema de comoditat dels visitants, eh?
Mira, ara hi entrem, no? És obligatori l'ús de la màscara.
Sí, sí, i tant.
Bé, nosaltres...
Del cas, no portarem un detector, no. Penseu que aquí sota tenim l'aqüífer del Llobregat, estem, doncs...
És gairebé com un videojoc d'aquests d'amagar-se pels forats i pels passadissos, perquè hi ha una
quantitat... I anar passant pantalles.
Sí, eh? Hi ha una quantitat de passadissos foscos i de llocs on ens podríem... perdre o amagar, que bé, suposo que per tot arreu no, ben bé, per tot arreu no podrem passar, no?
Marcarem un circuit, un recorregut, però pràcticament, com estem fent ara, ho podreu veure tot, eh? Marcarem un recorregut justament per això, per poder anar segurs, anar tranquils, i en aquí, doncs, bueno, passarem per aquest pas de fums on estem entrant ara, on ens haurem d'ajupir una miqueta, sobretot...
Sí, sobretot ben ajupits,
sí,
eh?
Exacte.
No, i els que no siguin tan alts també, jo crec que això si fas més de 1,50 m,
ja no.
Ja t'has de jupir.
Sí, però veus que és un pas de circulació molt ampli i molt tranquil. Clar, segur que si hi ha algú que té molta claustrofòbia, doncs probablement no és el lloc més adequat per entrar, però ara mateix tenim aquí una alçada de què? De 2 o 3 metres?
Sí, ara sí. Ara... És que va canviant.
Va canviant. Fa tot
és curiós perquè va canviant. Sí, sí.
I aquí, com tu deies, afortunadament que ara no hi passa el fum i per això hi podem passar nosaltres, però sí que podem veure tot el sutge en les parets. I aquí veus que queda una miqueta més doncs es veu la humitat. Per això deia, si fa un dia molt humit, potser aquests espais queden més enfangats. Però ara ja estem passant tan tranquil·lament i arribarem doncs, recorrent tal com si fóssim el fum, no? Hem sortit de les calderes, anem recorrent tota aquesta galeria del pas de fums i arribem pràcticament a la boca de la xemeneia, que després podeu veure en el jardí, no? Que és la xemeneia per on evacuava el fum de la combustió del carbó de les calderes d'aquí de la central Cornellà.
Sí, sí, que fins i tot aquí hi ha una petita sortida de ventilació que podem veure ja tots els jardins.
Exactament, i que intuïu la xemeneia allà a l'altra banda, eh?
Sí, sí, sí. Bé, i tot plegat, doncs, evidentment, inclòs en la visita completa a tots els espais del museu que es poden fer durant aquest 48 hores open house, oi?
Sí, la cosa es tractaria doncs, de fer tota la visita completa, entendre aquesta instal·lació que forma part del sistema d'abastament d'aigües de Barcelona per abastir d'aigua la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i per tant la visita la farem completa. També podrem veure els jardins, que sabeu que fa poc els hem obert al públic. També aquest és un dels punts molt excepcionals del museu i un tema habitualment poc treballat, que és tot el tema de, des del punt de vista del patrimoni industrial, dels jardins industrials. No hi ha gaire exemples conservats de jardins industrials i tampoc és un tema massa estudiat. Per tant, aquí doncs, és una cosa que estem potenciant molt en un jardí que sabeu, a més, que hem posat tot un seguit de fonts, entre les quals probablement en destaca la cascada Gaudí de la Casa Vicenç, que hem reconstruït fidedignament aquí en el jardí del museu.
En fi, tot d'espais, començant per aquesta cascada monumental de la Casa Vicenç i tots els exteriors del museu, que tenim àmpliament explicat si entreu a la nostra web del programa catradio.cat/perspectiva. A la nostra finestra de millors moments trobareu dos amplis reportatges on visitem la totalitat del museu i també aquesta cascada monumental de Gaudí. En qualsevol cas, tota la visita completa, hem parlat de que han de ser grups reduïts particularment per aquesta visita als soterraris, oi?
Exactament. Si veniu al museu en el context de l'Open House, doncs aquí podeu venir, sumar-vos a les visites que hi haurà, visitar per lliure i no hi ha cap problema. Aquells que vulgueu fer la visita guiada entrant al soterrani, per suposat haurem de fer amb reserves per poder-nos organitzar i per no aixecar expectatives que després no puguem complir, perquè, com dèiem, han de ser grupets petitons. De la mateixa manera que amb tota la resta d'instal·lacions d'Aigües de Barcelona, a la potabilitzadora, a la depuradora del Baix Llobregat, doncs ens haurem d'organitzar, perquè sabeu que són instal·lacions que estan en funcionament, el centre de control operatiu, són espais que no estan oberts al públic, són espais des d'on es gestiona, des d'on es tracta l'aigua que consumim els veïns i les veïnes que vivim a les poblacions de Barcelona i el seu entorn, i per tant ens haurem d'organitzar amb reserves.
Tot plegat, què deu suposar, un parell d'horetes pel cap baix?
A veure, nosaltres intentarem que no duri més d'una hora, que haurem d'afegir una miqueta el temps dels trasllats, perquè sí que és veritat que doncs, transitarem una estona més i que imagino que la gent que baixi al soterrani doncs, voldrà disfrutar-ho una miqueta més i gaudir-ne, no entrar a córrer cuita.
És un espai que, al marge de les vostres interessants explicacions, doncs convida a quedar-s'hi una estona, passejant pels jardins, esmorzar en el bar, en fi, passar una estona agradable, no?
Sí, sí, i tant. Això és el que ens agradaria. Per nosaltres és molt important també tota aquesta part de l'experiència, des de que el visitant entra per la porta fins que marxa, doncs això, completar la visita i l'experiència amb tots aquests aspectes que remarques.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Genial, Sonia Hernández, directora del Museu de les Aigües d'Agbar a Cornellà de Llobregat. Encantats per aquest avançament que ens has fet, aquesta passejada pels soterranis, pels budells de la tecnologia del vapor que bombejava tota l'aigua que consumien els barcelonins i que ho continua fent a dia d'avui.
Contents nosaltres, us esperem amb les portes obertes a totes aquestes instal·lacions, molt contents de poder-vos les ensenyar.
Fins aviat.
Fins aviat.
Aigües de Barcelona us ofereix aquest espai.